en el que els militars continuen campant, millor, mai millor dit, per Collserola, per on volen. Se'ns han trobat a Papiol, a Vallvidrera, a Molins de Rei, i portem anys perduts en un esforç per desmilitaritzar el parc natural de Collserola. Faré un petit recordatori dels últims anys, el que s'ha intentat fer del col·lectiu antimilitarista i el que s'ha fet des de les administracions. Al febrer del 2011 va iniciar una campanya que ja anteriorment diferents col·lectius s'havien queixat de la presència de militars armats i d'aquestes maniobres a Collserola. A l'octubre del 2011 la CUP va entrar una moció en aquest ajuntament que es va aprovar per eliminar aquesta presència a Collserola. Després diferents ajuntaments del patronat van fer el mateix. A l'abril del 2012 van fer una manifestació fora militars de Collserola des del Consorci fins a la caserna del Bruc. Aquell mateix mes del 2012 l'Assemblea General del Consorci del Patronat de Collserola va votar per majoria el rebuig a la presència dels militars a Collserola. Al març del 2012 l'assessoria jurídica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va fer un informe on deixava clar que la Generalitat i el Patronat de Collserola pot prohibir la presència de militars armats a Collserola i que pot prohibir aquestes maniobres. I aquí estem a desembre del 2013 i continuen els militars pel parc de Collserola armats i fent maniobres. La nostra oposició no és una oposició estètica, no és que ens molestin que també està d'excursió i trobar-te gent armada i camuflada. La nostra oposició és perquè aquests militars no estan jugant al pinball aquí a la serra de Collserola. Aquests militars s'estan preparant per anar després a matar gent a Afganistan o en els envim, perquè de fet són mercenaris, en aquestes suposades missions de pau. Aquests militars, aquestes unitats de les casernes del Bruc participen en aquestes missions. Tampoc ens oposem perquè sigui l'exèrcit espanyol. En el cas d'un hipotètic exèrcit català, una cosa que somien alguns militaristes que dins de l'Assemblea Nacional Catalana s'agrupen en una denominada comissió de defensa, doncs si fossin un exèrcit català també es voldrien fora d'aquí, perquè de fet el col·lectiu antimilitarista no volem militars, i com diuen amb les nostres pancartes i les nostres enganxines no volem ni militars a Collserola ni enlloc. Bueno, per finalitzar, i ara que està de moda les preguntes duals, jo també faré dues preguntes al ple. Voleu que Collserola sigui una zona desmilitaritzada? En cas de que dieu que sí, la següent pregunta seria: hi ha voluntat política perquè això sigui així d'una vegada? Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mota. Té la paraula el senyor Joan Puigdomènec.
Bé, com em sembla que els vaig informar diferents vegades, hem tingut com a ajuntament, primerament per mandat del ple, en el qual es va aprovar la moció per, diguem-ne, que no considerava aquest ple com convenient aquest ús que se li donava en el parc de Collserola, sembla que va ser aprovat o per unanimitat o en qualsevol cas va ser aprovat, i amb aquest mandat a l'Assemblea General, com em sembla que vostè ha dit, vam presentar aquesta moció i vam exigir del Consorci de Parc de Collserola que fes una consulta de veiem si era possible aquesta prohibició per part del Consorci. Això va seguir el seu tràmit. Una vegada, altre cop, ens van fer arribar que tornava a haver-hi moviments. Vam tornar a presentar com a membres de l'Assemblea del Parc de Collserola una altra petició reafirmant que nosaltres com a ple ens havíem posicionat que no creiem convenient aquest ús del parc de Collserola, i la resposta que vam rebre de les consultes que vam fer el Consorci del parc de Collserola de la Generalitat era que no estàvem bé, com a consorci, com a agrupació d'ajuntaments, no entrava dintre de les nostres competències fer aquesta prohibició. No obstant i això, s'està definint ara en aquests moments un pla d'usos del que és el parc de Collserola, i nosaltres estem pressionant des de l'Ajuntament de Sant Cugat perquè no considerem convenient o no considerem adequat que el parc de Collserola, un parc diríem, un parc pràcticament hominitzat, perquè hi vivim no sé quants milions al voltant d'aquest parc, no creiem convenient que aquest ús sigui admissible com a parc de Collserola. I en aquí sí que el Consorci del Parc de Collserola hi té competències. Dit d'una altra manera, el que no podem obtenir com a competències pròpies ho obtindrem definint els usos d'aquest parc i pressionant i d'alguna forma fent intervencions que aquest ús determinat no ens sembla adequat. Aquesta és la nostra activitat dintre del Consorci del Parc de Collserola.
Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Carles Castro.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. Bé, nosaltres a la Serreta tenim bastantes coses encara pendents, però en aquesta ocasió penso que després de les moltes converses que hem tingut durant 4 anys amb la senyora alcaldessa, moltes vegades amb el senyor Casajoan, amb algunes altres, és notificar que aquells famosos 400.000 euros que demanaven de soterrament de línies telefòniques ja no els hem de demanar. Les línies telefòniques a final d'aquest any quedaran totes soterrades i penso doncs, que de la mateixa manera que hem reclamat, doncs ara hem de dir doncs, que molt bé, que s'ha fet una feina. Gràcies al senyor Pere Casajoana, ens barallem moltes vegades, però aquesta vegada em penso que també en el Josep Maguer, no el veig per aquí, però sé que també s'ha mogut, i també crec que és just dir que haig de donar les gràcies al nostre associat Pedro Gómez, que sense ell, membre de telefonia, no haguéssim pogut anar amb les rapides que hem anat. Queden altres temes, però crec que no és avui perquè no tenim encara tota la documentació, per tant, el ple de l'any que ve ens tornarem a veure. Gràcies.
Doncs moltes gràcies. Per nosaltres també era una qüestió important i li agraïm també que de la mateixa manera que venen a fer petició i que estan en el seu dret, quan podem entre tots solucionar una qüestió que és important pel veïnat, doncs també la puguem doncs, comentar i reconèixer. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Torrecilla.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Torrecilla, soy vocal de asociaciones y entidades de Ciutadà en Sant Cugat. Y nuestra intervención de esta tarde es, y pregunta para el Pleno, trata sobre los consells de barri. Después de haber asistido a todos los consells de barri de este año, celebrados durante este año, y especialmente en los tres celebrados en la Foresta, dos ordinarios y uno extraordinario, desde Ciutadà en Sant Cugat afirmamos que estos consells no acaban de funcionar. Estos consells, según nos dicen los vecinos, y sienten así, es un fraude a la ciudadanía en estos momentos. Los que tenían que ser órganos consultivos de mayor relevancia, de expresión máxima de participación ciudadana a través de los mismos ciudadanos y de sus asociaciones, en definitiva, los vecinos de barrio en cuestión, son en realidad simposios, ahora que está tan de moda la palabra, resúmenes, letanías con PowerPoint sobre realizaciones y planes de futuro del equipo de gobierno en el barrio, sin compromisos de fechas de finalización concreta y sin conocer dotaciones presupuestarias, donde el protagonismo es del presidente del Consejo, que intenta voluntariosa pero ineficazmente justificar demoras en proyectos e incumplimientos electorales, y donde los representantes de la oposición municipal se limitan en muchos casos a ser convidados de piedra a la sesión. La actitud y la solución, señor Villaseñor y señor Calderón, no es sentarse entre los vecinos y dejar vacías las sillas de las mesas del Consejo, inhibiéndose de la representación de responsabilidad que les corresponde ante la ciudadanía y ante los vecinos. Señora alcaldesa, el protagonismo de estos consejos debe ser de los ciudadanos, de los vecinos de nuestros barrios, con las exposiciones de sus problemas y soluciones que pueden aportar. Nuestra pregunta para hoy es si se compromete el equipo de gobierno, con usted a la cabeza, aprovechando el año nuevo, introducir cambios en el funcionamiento y desarrollo de los consells de barri para ganar en participación, credibilidad, agilidad y compromiso, o seguirán con esta fórmula que hasta los mismos presidentes de los consejos reconocen en sus sesiones que aquellos consells no funcionan, no acaban de funcionar. Desde Ciutadans San Cugat le ofrecemos para aportar ideas que estos consejos realmente funcionen. Muchas gracias y buenas tardes.
Moltes gràcies. Senyor Carol, té la paraula.
Bona tarda a tothom. Bueno, primer, que vostè comenta que els presidents dels consells de barri diuen que no funcionen. M'agradaria saber en quin moment s'ha comentat i en quines circumstàncies. El consell de barri té una funció representativa de membres dels grups municipals, per tant hi ha un per cada grup municipal, independentment del candidat de regidors, per tant en aquest cas hi haurien socialistes, PP, CUP, Iniciativa i la mateixa Convergència i Unió, i la funció que tenen lògicament és intervenir, però tinc en compte que la major part de la representació cau en els veïns, associacions sempre, perquè el sistema de reglament de participació que es va aprovar a l'anterior legislatura estableix que la representació es basa en l'associació, no en el veí directament. A part hi ha el torn de preguntes dins del Consell de Barri i el sistema de grups de treball. Lògicament hi ha coses a millorar i jo estic obert, si vol, es podem entrevistar i en farà arribar les seves suggerències que, si trobem adequades i correctes, tenim camí convenient en aplicar-les. Encantat.
Moltes gràcies, senyor Carol. Per al·lusions em demanen la paraula. Senyor Calderón.
Bé, molt breument i sense ànim d'entrar en un debat, jo de moment ulls al clatell no tinc, i vostè sap que amb els dos últims consells de barri de la Floresta, en aquest cas, s'han fet unes projeccions en el que en el nostre lloc, si en el cas de tenir ulls al clatell, ens podríem mantenir-los asseguts allà, però no és el cas. Per tant, jo crec que el senyor Villasenor i jo mateix hem optat per seure amb el públic perquè es veia millor la projecció, res més.
Gràcies, senyor Villasenor. Té la paraula per al·lusions.
Bé, en tot cas, donar la benvinguda als companys de Ciutadans, als consells de barri que fan al voltant de 20 anys que realitzen. En la mateixa línia, és impossible veure una projecció des d'aquí, si està aquí. Si vostès volen treure-li això alguna cosa, doncs bé, què vol que li digui? Si aquesta és la forma de fer política, doncs ja ens hi trobarem. En qualsevol cas, el meu oferiment, com a moltes altres coses, per explicar-los què ha passat en els darrers 15 anys en el Consell de Barri.
Moltes gràcies. Obrim un altre torn de qüestions. Si hi ha alguna persona que vol preguntar, el senyor Vera. Vera, ho dic bé?
Sí, Vera.
Vera. I la senyora Quadres. Digui.
Sí, buenas tardes. Hace tres meses estuve aquí, le solicité a usted personalmente una petición, que era si a dos funcionarios de este ayuntamiento se le había incoado de expediente disciplinario por estar imputados por hechos delictivos en el juzgado. Ya estamos en fase de preparación de juicio, o sea que habrá juicio en ambos. Yo entiendo que no, o sea, ya yo creo que ya lo he pedido ya tres veces por escrito, he venido al pleno, no se me está dando respuesta. Yo entiendo que no, porque si se le ha abierto expediente disciplinario sería una incoherencia que estos señores hayan seguido, después de estar imputados, ejerciendo las mismas responsabilidades. Es decir, uno comete el presunto hecho delictivo, los presuntos hechos delictivos, como máximo responsable de la oficina de atestado, no se toma ninguna medida cautelar y sigue ejerciendo la máxima responsabilidad en atestados. Luego el otro, como letrado municipal, se le imputa por un delito que yo entiendo que es grave, falsedad en documento público, y ha seguido, aparte de esta imputación, ha seguido ejerciendo responsabilidades como instructor de otro expediente disciplinario a otro funcionario. Lo único que quiero es una respuesta ya, porque yo creo que tengo derecho a obtenerla, y luego pues ejercer las acciones que crea conveniente, ¿no?
Doncs gràcies, senyor Vera. De fet, no li puc donar la resposta perquè en el moment que vostè trasllada aquesta preocupació, que ho fa en una sessió plenària, nosaltres ho traslladem als serveis tècnics i els serveis tècnics han de treballar sobre aquesta qüestió que vostè diu. Jo no puc diguéssim obrir un expedient o no puc suspendre de l'activitat a una persona si no tinc un informe tècnic que m'assegura que efectivament és així i per tant doncs realment aquestes persones estan imputades. Per tant, jo el que li diria és que en tot cas estic esperant o a l'espera de que tant des de secretaria com els serveis jurídics puguin fer els informes corresponents per saber com s'ha d'actuar en aquestes situacions. És una situació en la que no ens havíem trobat encara i per tant hem d'avaluar-ho. Gràcies. Sí, digui.
Todos los policías locales que han estado imputados, incluido yo, que me presento una querella de ayuntamiento, creo que sin fundamento alguno.
Sí.
Todos tienen abierto expediente disciplinario.
algunos han tomado medidas cautelares con ellos, que llevan 5 años fuera del cuerpo y se sabe nada de ellos, ni qué situación administrativa están en el Parlamento. Yo me escucho más serio y también que no lo hago.
Jo li reitero que nosaltres vam...
No tinc la duda que qualsevol funcionari qui ha de l'Ajuntament que tingui una volta i tot. I ja s'ha vist de canvi de...
Però no necessàriament, perquè a vegades... Jo el conec, o sigui, el procés policial en concret, que vostè parla, no sé el detall, però amb altres processos, per exemple, doncs amb temes de planejament urbanístic, no sempre s'ha suspès en aquest ajuntament, no sempre s'ha suspès a la persona de la seva execució de funcions. Per tant, li haig de dir que haig de veure els informes tècnics que se'm presenten per poder adoptar una resolució d'aquestes característiques. Però en qualsevol cas tenim aquí tant el responsable de recursos humans com doncs el responsable de policia, que no el veig, no hi és, el tinent d'alcalde, perquè doncs puguin revisar-se aquesta qüestió i no hagi de tornar doncs a una propera sessió a preguntar-ho. Moltes gràcies. Senyora Quadras, té la paraula.
Bona nit. Jo volia dir sobre els consells de barri que, començant per les... Jo assisteixo quasi tots. Potser veu Polines, no. Es pot millorar, però jo crec que cada vegada van millor. Per exemple, tenim el senyor Puigdomènec, que inclús fa una mica sistema assembleari. Comença que tothom parli. És a dir, treu un tema, el que sigui, i llavors l'esgota. Que això vol dir que ho fa curt i ho fa bé, i que la gent mai l'havia vist participar tant. I si ho dic jo, que ja saben que sóc crítica, s'ho poden creure. Després tenim el que és la paciència personificada del senyor Brunós, que no sé, jo m'agradaria tenir aquest caràcter, que d'acord que potser podria fer una mica més curt, però que la gent intervé, el que li dona la gana i va avançant, que s'ha de millorar, eh? Per cosa les associacions, ja saben les meves crítiques respecte a això, eh? No cal dir el senyor Carol. És que, sincerament, es pot millorar, però que nosaltres, els ciutadans, podem venir a parlar, que hi ha molts llocs que no es pot fer. Que s'ha de millorar, d'acord, però que no es pot pas fer amb destrucció perquè li interessa políticament. És una opinió personal, eh? Res més.
Moltes gràcies. Bé, si no hi ha més qüestions ni més intervencions, els agraïm la vostra assistència i, per tant, iniciarem tot seguit el plenari de Sant Cugat a les 7 en punt. Moltes gràcies.